Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb la coach nutricional Astrid Barquer, divendres sí, divendres no, tenim aquesta petita secció sobre alimentació i hàbits de vida saludables. Astrid, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Contenta de retrobar-nos i d'anar parlant divendres sí, divendres no, d'aquestes petites pautes que poden ajuntar a moltes persones que ens escolten a millorar la seva alimentació, els seus hàbits de vida.
Avui Astrid... Ara t'anava a dir, és una secció petita, però ens dona per fer molta pedagogia, eh?
I tant, i tant. És allò del Capità Enciam, no? Els petits sí. Canvis són molt poderosos. Avui parlem del pes. No sé què passa amb el pes, que ningú està satisfet amb el pes que té. És complicat,
sí.
Això.
La veritat és que a la societat occidental, en general, patim un problema de pes, eh? Però en general és perquè també fem una vida molt sedentària, val? És a dir, el que patim sobretot és dèficit d'exercici, més que dèficit de menjar bé, d'acord? Però... sí que podem tenir en compte algunes coses a l'hora de menjar de manera més saludable per no fer un excés calòric, que en diem, no? La caloria és aquella unitat que fem servir per l'energia, val? Per quantificar l'energia.
I venim d'una època, d'una situació molt excepcional, primer el confinament, després totes aquestes restriccions que comporta la pandèmia, que no hi ha ningú que estigui lliure, que no pugui llançar una pedra perquè ha agafat un quilet de més.
Sí, aquest confinament no ens està ajudant gens. Primer, perquè estem més hores a casa, estem més tristos, més preocupats, i això també fa que tinguem aquests buits emocionals que a vegades omplim amb el plaer de menjar, no? Perquè menjar sí que ens és molt possible i molt fàcil, perquè estem a casa moltes hores, i després també, doncs, amb tot el tema de les restriccions, han tancat moltíssimes instal·lacions esportives o ens han privat d'anar amb els grups amb qui ja anàvem, a caminades, excursions, etc. I això no ha ajudat gens a l'hora de fer més activitat física i, per tant, controlar una mica aquests quilos de més. El que jo voldria transmetre, però, Sílvia, és que la realitat és que no hauríem de fer dieta mai. O sigui, la paraula dieta, com entenem de dieta restrictiva, no? De dir, no és que m'haig d'aguantar, no és que haig de vigilar, no és que em vull aprimar, no? El que és més exitós i el que és per sempre és aprendre a menjar segons l'estil de vida que tens, no? És a dir, no menjar més del que realment necessites per l'estil de vida que fas, i això és el que es queda per tota la vida. En realitat, el que hem de parlar és d'hàbits, hàbits saludables, més que fer una dieta restrictiva pròpiament.
Trobar aquests hàbits, aquest equilibri, és el complicat, no?
Sí, és el complicat, i avui jo us havia proposat, doncs, parlar de quins són els errors més freqüents que fem, perquè ho fem malament això, i després quins truquillos, no, hi pot haver, doncs, per ajudar-nos a aconseguir-ho. Que al final, moltes de les coses que diré tampoc obriré la caixa de Pandora, vull dir-te que són coses que sentim molt, perquè ahir, mira, per exemple, ahir estava fent una reflexió que va ser molt interessant, perquè estava amb una clienta d'assessoraments que tenim, que és catalana, però viu a Nova York, no? I em deia, clar, Astrid, és que jo el que me n'adono aquí, ella està preocupada per l'alimentació dels seus fills, també, a Estats Units hi ha una obesitat bestial, no? Els índexs d'obesitat són, en adults també, són més grans que a Península Ibèrica, no en infantil, eh? Nosaltres tenim un 40% de la població infantil que té sobrepès o obesitat, i això és gairebé com als Estats Units. Fixa't el percentatge que he dit, Sílvia, un 40% dels nostres nens estan o amb sobrepès o amb obesitat. Això és greu,
moltíssim,
eh?
Moltíssim, sí, sí.
És moltíssim, perquè això seran adults que probablement també tindran sobrepès o obesitat si no canviem algunes coses, no? Però fixa't que aquí tenim la gran sort de tenir una sanitat pública. I això fa que els nostres governs s'hagin de preocupar per la salut de les persones, perquè si no també és un cost afegit sobre aquesta despesa pública, no? I la reflexió que em feia, no, aquesta clienta dels Estats Units, és que com que aquí, si tu agafes una diabetis, si agafes un càncer, tot t'ho pagues tu, et pagues tu la teva assegurança mèdica, la teva medicació, i ningú t'ho subvenciona, l'Estat tampoc es preocupa de que tu tinguis bons hàbits alimentaris i es menja fatal, no? Però perquè moltes vegades és una falta d'informació. Bé, aquí tenim més informació perquè a nivell públic hi ha diferents organismes i projectes que fan pedagogia, però bueno, no està de menys que els professionals de la salut també hi fem una mica més d'èmfasi, oi?
I tant que sí. Doncs fem una mica aquest llistat dels errors que trobes més freqüentment.
Mireu, el primer error que penso que patim més els adults és que ens passem tota la setmana volent fer dieta, amb aquesta connotació restrictiva que parlem de la paraula dieta, no? En dies concrets, d'allò de dilluns a divendres, però després al cap de setmana fem happy meal total. És a dir, va, el cap de setmana és el meu moment de disfrutar, no? De gaudir menjant, bevent, sortint. I ara potser amb les restriccions amb els restaurants i tot això ens n'hem estat una miqueta, però bueno, potser a casa sí que hem cuinat més receptes calòriques, dolços, etc. No? Per tant, aquest penso que és el primer error, no? Desmuntar al cap de setmana tot allò que has anat aguantant durant la setmana. I és el que et deia, no? Al final, tampoc hem d'estar restringint-nos durant els 5 dies laborals, no? La vida ja és prou dura. Potser és equilibrar-ho tot una mica, val? Fer-ho ni tan restrictiu entre setmana ni tant de desfase al cap de setmana. Val? Això és el primer error.
Sí, perquè està molt instaurada la idea de que pots compensar, no? El que fas malament durant aquests 2 dies, després ja ho compenses. I suposo que el cos no funciona així.
No, clar, és que el metabolisme és molt pesat, i funciona molt diferent del que ens agradaria, perquè allò que costa 5 dies, faig una comparació de dies, no de científica, però perquè ens entenguem, el que et costa 5 dies arreglar-ho, ho pots espatllar amb un, o amb 1,5, o amb 2, m'enteneu? O sigui, costa molt més arreglar-ho que no pas descompensar-ho a nivell metabòlic. Per tant, no ens serveix, val? Aleshores, l'altre error, el segon, és pretendre perdre pes, no? O controlar el pes sense fer exercici. No és possible. Penseu que som un mamífer dissenyat per al moviment. Perquè sí que és veritat, no? Que en els últims temps més moderns, revolució industrial, maquinàries, etc., han fet que tinguem una vida molt més sedentària, hi ha molt menys moviment, molt més tecnològica que ens ho fa tot, però en realitat el nostre cos biològicament, orgànicament, físicament, no ha canviat tant per aquestes adaptacions tecnològiques, perquè fa relativament molt poc que estem en aquest modus vivendi més sedentari comparat amb tota, no? Amb tota la trajectòria que té el nostre cos i amb la que va ser creada. Encara no, el nostre cos no s'ha modificat per això, amb la qual cosa no estem dissenyats per tan poc moviment. És el que et comentava, que el que ens està malaltint més és tenir un dèficit d'exercici, d'acord? Aleshores, pretendre-ho fer sense exercici és realment un problema, val? Llavors, dietes, el tercer error seria dietes miracle amb promeses d'aquestes de si prens això, bueno, aliment substitutiu, sobretot, vale? Això és el que més mal ens està fent a la salut, diguem, val? I frustrant-nos emocionalment també, perquè això és molt frustrant. Clar, això és molt frustrant, val? Però el que em referia és que al final no ens necessitem aquell tipus de dietes on en lloc d'un àpat faig un batut o una barreta o unes pastilles que ja tenen tots els nutrients i llavors jo menjant molt poc i són menys calories. Perquè en el moment que tu deixis de comprar aquells productes i tornis a menjar normal, val? Ja no facis servir aquells productes substitutius, això farà que tornis a agafar pes i, a més, en un efecte rebot o un efecte yo-yo, que en diem, val? En dietètica i nutrició, molt pitjor, perquè fa que el teu metabolisme es desequilibri moltíssim i tots aquells quilos que havies perdut els tornes a guanyar i els guanyes amb una mica d'escreix. El que realment funciona no són aquestes dietes miracle, val? I ja no dic només amb un tema de comprar productes, eh? A vegades són dietes miracles de la dieta de la pinya i estic tot el dia menjant pinya menys a la nit, no? O l'alcatxofa o el no sé què. Però al final el que estem substituint són àpats normals per només menjar un tipus d'aliment, no? O només batuts, o només sucs, o només caldos. Clar, al final després, quan tornis a menjar com menjaves abans, et tornaràs a engreixar. O sigui, això et pot anar bé realment a primes, eh? Amb això, és a dir, pots fer un aprimament si d'aquí 3 mesos tens un casament i vols entrar en el vestit de fa 3 anys. Però clar, després tornaràs a tenir mals hàbits, perquè al final, si tu t'havies engreixat, és perquè estaves menjant més del que realment estaves cremant. I si no canvies res a posteriori d'aquesta dieta, de xoc, diguem, no, tornaràs a engreixar-te i, a més, és perillós per la salut. Val? I això ha passat molt, Sílvia, en el tema detox. No? La paraula detox s'ha vengut molt per aprimar. I se n'ha fet un abús d'això, perquè realment els detox no són per aprimar-se. En el teu programa ja n'hem parlat alguna vegada, no? Són per fer una pausa al cos i a la ment i dir, anem a netejar, anem a estar doncs, en dejuni, no? O gairebé en dejú, per poder donar-li una treva al cos de que vull dir, i ho tregui tot el que no necessita. No? I els detox no són per aprimar-se, la gent ho ha estat fent. Després s'acaba el detox, torna a menjar com sempre, torna a no fer exercici i tornen amb aquests mals hàbits que els provoquen aquest sobrepès.
Hi ha un grup d'aliments àstrid molt demonitzat que són els carbohidrats.
Correcte.
Quins errors cometem amb ells?
És un altre error molt freqüent, no? Eliminar els grups d'aliments de la dieta i sobretot passa, com tu dius, amb els carbohidrats, no? Tot el que són patates, cereals, no? Tot això ens fa molta por. En realitat, tots els aliments menys l'aigua són calòrics. Tot té calories, d'acord? El tema és com els estem menjant, amb quina quantitat i sobretot, doncs, com el que et deia, no? Com els estem menjant, depèn del cuinat, no és el mateix un ou a la planxa que un ou fregit, que està submergit en uns olis que provoquen moltes més calories en allà. No? Aleshores, els carbohidrats s'han de menjar perquè formen part de la nostra dieta, d'acord? Estem en una societat on ens estem passant i n'estem menjant més del que toca? Absolutament. I sobretot, el problema que hem fet també amb els carbohidrats és que les hem processat moltíssim, no? Les farines extra refinades que estan a tot arreu, això és el que ens està engreixant moltíssim, no? Si tu et menges un carbohidrat doncs, en format de patata i no et passes, o una pasta, no?, que és integral i, per tant, conserven més aquesta part fibrosa que et sàcia sense engreixar-te, perquè la fibra no és un aliment, no?, a través del trànsit intestinal s'elimina, doncs això no t'engreixa tant, però clar, hem arribat a refinar tot tant i a processar tot tant que això també és el que ens està engreixant. Aleshores, no és que no puguis menjar arròs o patata a la nit, és clar que en pots menjar, el que passa que n'has de menjar en la quantitat que tu necessites segons el modus de vida que tu tens, no? I sobretot és, o sigui, no és viable tenir un pes saludable sense fer exercici, perquè com et deia, estem dissenyats pel moviment i per tant una mica d'activitat és imprescindible per qualsevol persona humana per tenir un pes saludable.
Fins ara has repassat els errors més freqüents que cometem. Anem amb els trucs, amb les ajudes per Exacte. Tenir aquest pes a ratlla i tenir uns hàbits saludables, en definitiva, que és el que ens proposaves d'entrada.
Correcte. El primer que hem de fer és analitzar una mica aquest estil de vida que tenim i les possibilitats que tenim. No? A què em refereixo? El meu estil de vida és, jo sóc una persona que tinc una feina de despatx tot el dia asseguda davant d'un ordinador, doncs aleshores necessitaré afegir en el meu dia a dia, en el meu temps de lleure, del no treball, més activitats que siguin de moviment. I ja parlo d'activitats de moviment, no parlo d'esport, perquè no tots ens té per què agradar l'esport i hi ha moltes possibilitats. Puc anar a ballar, puc dedicar-me doncs, a anar a caminar amb alguna amiga en lloc d'anar a prendre un cafè, no? Doncs fer-ho caminant. Puc intentar doncs, la neteja de la casa, repartir-la durant els dies de la setmana perquè formi part de la meva activitat, del meu moviment dia a dia. No? Que siguin coses, no? Pujar escales a la feina en lloc d'anar amb ascensor, en lloc de fer una compra al gran supermercat amb cotxe, doncs poder anar al mercat cada dia una estoneta o dos, tres dies a la setmana. O sigui, intentar que en la teva estona de no treball, ja que en el teu treball estàs molt assegut, no? En la teva estona de lleure hi hagi diverses activitats de moviment. Si tu, en canvi, tens la sort, entre cometes, no? En aquest sentit, de tenir una feina doncs, que estàs en moviment, no? Doncs perquè ets lampista o perquè ets, jo què sé, dependent en una botiga o el que sigui, no? Aleshores potser no necessitaràs gastar tant en el teu temps lliure, vale? Estones de moviment. Aleshores, però si tu no et pares un moment i analitzes una mica l'estil de vida que tens, no saps fins a quin punt has de menjar més o menys, d'acord? I també les possibilitats, Sílvia, no? L'altre tema són les possibilitats. Clar, no és el mateix que tu ara estiguis de cuidadora amb una persona gran o tinguis nens petits, no? I estiguis en aquesta etapa de vida on tens molt poquet temps lliure perquè tens algú que depèn molt de tu encara, doncs probablement trobaràs molt poquet espai per fer activitat física, val? que no, doncs, que els fills ja són grans o estàs en una etapa de vida, no?, on doncs, t'has jubilat o el que sigui i disposes de molt més temps i, per tant, pots fer una activitat més llarga sense tanta exigència, no?, a nivell d'exercici, però que suposa més temps i, per tant, doncs, faràs aquest exercici cardiovascular que et permetrà doncs, controlar més bé el temps. Llavors, el meu segon consell, i va junt amb aquest, és que tenim molt clar que quan no ens trobem bé ens anem al metge, no?, que quan ens fa mal alguna cosa ens anem al fisioterapeuta, però no tenim tan clar la part de prevenció. I és, potser val la pena assessorar-te amb un especialista en dietètica i amb un especialista en activitat física que et digui, ei, mira, segons el modus vivendi que tu tens, hauries de fer això i això i això. I això és una inversió en diners molt petita que et serveix per molt temps fins que no tornis a canviar el teu modus vivendi. Val? Però no esperem a que emmalaltim per culpa de no haver-ho fet bé abans. Fem una prevenció i dediquem-li uns diners, que ja us dic que penso que són una inversió, no una despesa, en què algú em faci un planning de com haig de menjar. No cal que sigui un menú superacurat, però que em digui més o menys què és el que necessito i també que em digui més o menys quants dies i quin tipus d'activitat haig de fer segons el meu modus vivendi habitual.
Unes no? pautes, no, Astrid? No és clar, allò que t'hagin de dir per esmorzar això, per dinar això, per clar. Sopar allò, sinó que et donin uns consells i unes pautes de per on t'has de moure.
Correcte, uns consells bàsics que et serveixin i amb l'activitat física. Igual, bueno, escolta, tu estàs amb un nen petit ara i no pots llevar-te a les 6 del matí perquè dorms fatal a la nit i no ho aconseguiràs, doncs escolta, potser el que pots fer és això i això i això. Val? Llavors són aquestes idees generals que a vegades et donen una mica de llum i diuen, ostres, doncs, bueno, doncs és veritat, no? I és una inversió molt petita en diners, de debò, perquè no cal un acompanyament durant molt de temps, però sí uns consells que et poden servir per construir aquest pla de vida més saludable.
I que t'acompanyen durant molts anys.
Exacte. Fins que no facis un altre canvi de vida, doncs et serviran, no? Un altre truc per aconseguir-ho és avaluar una miqueta per què m'engreixo, no? És a dir, realment no tinc un pla de vida correcte amb el modus vivendi que estic tenint, o és un tema més psicològic, no? El que es parla de la gana emocional, que encara no té massa base científica, tot això, però sí que ens n'adonem que moltes vegades picotegem perquè estem nerviosos o perquè estem tristos, no? O perquè senzillament estem avorrits, això també passa, o perquè hem acostumat, no?, amb els nens a, ai, va, que calli, va, vols una galeta i així no plores, saps? Que vull dir-te, m'he acabat omplint aquests buits amb el menjar. I això és el que en diem una mica la gana emocional, no? Realment, nutricionalment, no ho necessites, no tens aquella gana de, ostres, fa molta estona que no menjo, sinó que tens aquella gana psicològica d'omplir aquests buits, no? Això és un mal hàbit i cal posar-hi remei, no? I després, una altra avaluació que podries fer del per què m'engreixo també és potser perquè no tens ganes de cuinar i estàs tirant molt de processats, no? O perquè al final potser no t'estàs organitzant i hi ha un dia que li estàs dedicant 2 hores a cuinar i ja tens coses fetes a la nevera i tu saps que quan arribes, perquè tens mals horaris, no? Tard, cansat i sense ganes de cuinar, com que ja tens coses fetes, tires a menjar saludable perquè ja el tens fet. En canvi, si tu no t'organitzes aquestes 2 hores un dia a la setmana que puguis fer-ho, acabes menjant precuinats, d'obrir i servir, perquè no tens ganes i estàs massa cansat a la nit per cuinar-te, no? O potser perquè quan arribes tens tanta fam que ataques a la nevera el fuet, el formatge i picoteges mentre estàs fent el sopar, oi? Que ens
sí,
passa
sí.
A vegades.
I tant.
No? Sobretot al vespre, quan cau el sol, que ja estem molt cansats i és aquella estona d'ara, ja no em moc de casa i em relaxo molt, ens ve el picoteo, no? Doncs escolta, no et treguis el picoteo de cop, val? Però potser potser el que pots picotejar doncs és doncs no sé, un grapat de fruits deshidratats, si el que et ve més de gust és el dolç, o et neteges una pastanaga i la vas rosegant, val? Fins que no es faci l'hora de sopar, però que no sigui doncs això, no? El fuet, el formatge amb la copa de vi, perquè això és el que realment ens està engreixant molt.
I aquest anàlisi també el podem portar a l'exercici, no? Perquè potser en fem i no ens condeix perquè no fem el que millor ens aniria.
Correcte, o sigui, hauríem de veure quin és el tipus d'exercici que haig de fer per realment perdre el pes que jo tinc. Potser tinc un sobrepès molt lleu i de seguida que em mogui ja en tindré prou, però potser necessito alguna cosa més i tinc un sobrepès doncs, bastant més agosarat o potser hi ha una obesitat i aleshores el que necessito és molt més exercici per arribar a cremar això, no? Perquè si només ho fem amb dieta restrictiva, i necessito perdre tant, això serà inviable, perquè seria tan poc el que hauries de menjar i el teu estómac ja està tan donat i està tan acostumat a menjar més que no seria sostenible a la llarga. Ho podries fer durant un temps concret perquè dius, mira, no, la salut m'ha fet un ensurt i ara estic com molt ficat, però no ho aguantaries massa temps perquè a nivell social tampoc és viable ser tan restrictiu, no? Llavors, l'exercici hi ha de ser sí o sí, no? Llavors, què és el que passa? Un exercici que realment sigui per cremar greixos, val? Perquè si tu te'n vas a fer una classe de spinning, val? A no ser que et fotis molta, molta, molta canya en aquesta classe, és un exemple, eh? Al final són 40 minuts de classe. Això el que fa és gastar-te les primeres reserves energètiques que tens al cos, que després quan surts i brenes, les recomposes i amb el sopar les acabes de recomposar. Saps què vull dir-te?
Que frustrant. Això no ens...
Clar, això ens serveix per fer salut, per fer un moviment, val? Però no ens serveix massa per poder cremar a tope. Llavors, què ens crema? Pues, l'exercici que és o a molta alta intensitat, que és el que en diuen el HIIT, val? Si tinc poc temps, o si en un altre moment de vida tinc més temps, fer un exercici de llarga durada. Això vol dir intensitat mitja durant una hora i mitja, dues hores. Almenys entre 3 i 5 dies a la setmana, depèn del sobrepès que tinguis. Això és el que fa gastar aquestes reserves que tens, que s'han convertit en greix, i no només les primeres reserves de carbohidrats que després les tornes a recomposar quan tu estàs menjant.
I a taula, com mengem?
Bé, i per últim, doncs que aquest dia a dia sigui equilibrat, val? Per no tornar boig l'organisme. Aquí insisteixo en el mètode que he dit 300.000 vegades, Sílvia, que és el mètode Plat, però penso que ajuda molt per veure que realment estàs menjant equilibrat. La meitat del que menjo són fruites o verdures i l'altra meitat les divideixo entre proteïnes, vale? Peix, ou, carn i llegum i làctics, i l'altra meitat són els carbohidrats, però només formen un 25% del que menjo els carbohidrats, com a molt, val? I depèn del pes que hagis de perdre, perquè a vegades no abusem i ens fem un superplat de pasta i el que hauríem de fer és un plat molt més petit amb una bona amanida al costat. I després, repartir bé els àpats en el dia. És millor, potser tu ets una persona que ets de poc i sovint, però almenys has d'estar 3-4 hores sense menjar, que no pot ser que estiguem menjant constantment i que el nostre estómac no pari mai, d'acord? I el que ajuda molt, i ara està molt de moda, i és l'últim que us dic ja, perquè avui hem donat molta informació, eh? Però això que parlen ara del dejú intermitent, que ajuda bastant. Si vols, la propera secció la podem fer un monogràfic de dejú intermitent i ho expliquem bé. Però bàsicament, perquè la gent sàpiga el que és i no deixar-los amb la intriga, és que tu, quan te'n vas a dormir, val? I has menjat, després, quan et llevis, no tornis a menjar fins que almenys no han passat 12 hores des d'aquest últim àpat que vas fer abans d'anar-te'n a dormir. Això permet al cos descansar, pair bé, no? I no fer masses reserves, perquè vas cremant una mica durant la nit i durant tot el matí tot el que has menjat durant el dia anterior i després és com un reset i tornar des de zero. Dejun intermitent. Si vols, d'aquí 15 dies en parlem.
Em sembla molt bé perquè, com tu deies, se'n parla molt, hi ha molts gurús que el reivindiquen i està mal entès i mal explicat. Per tant, d'aquí 15 dies, amb l'Astrid Barquer, expliquem bé en què consisteix i com s'ha de fer aquest dejun intermitent. Moltes gràcies, Astrid, i bon cap de setmana.
Igualment. A vosaltres. Fins d'aquí 15 dies.